arisca als Jocs Olímpics. Macuri és tot una referència en l'esquí de fons paralímpic, perdó, en l'àmbit estatal, i participarà en les modalitats d'esprint, 12,5 quilòmetres d'estil lliure.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de la República de Ràdio Sant Vicenç. Avui parlem de la gestió dels residus als municipis petits i pobres i el paper que juguen els treballadors de la neteja. Avui continuem parlant dels residus i ho fem amb David Parrón, regidor de Medi Ambient d'un poble més o menys petit, Llagostera, amb 8.800 habitants, i en Xevi Vives, membre del Sindicat de Comissions Obreres i representant del Comitè d'Empresa dels Treballadors de la Neteja de Salt. Salt té 32.000 habitants i és un municipi amb una de les rendes baixes de Catalunya. Aquests treballadors han estat recentment 22 dies de vaga. És un debat organitzat per l'organització L'Aurora per reflexionar, treure lliçons i algunes conclusions de dues experiències, la de la gestió i la de la lluita obrera i sindical, i de com conflueixen els dos aspectes, les dues lluites, la política i la sindical, per millorar la gestió dels residus i per crear consciència de la gran importància que té i que tindrà en el futur aquesta gestió dels residus. Dues experiències que poden ajudar a la reflexió a tots els nostres pobles i ciutats. Escoltem-los.
Vaig pensar que era una bona oportunitat per debatre tant des de l'àmbit laboral com des de l'àmbit ecologista com des de l'àmbit de municipal tot el tema dels residus, d'acord? En aquest cas, les persones en les que vaig pensar va ser en aquest cas en David Parrón com a representant en l'Ajuntament de Llagostera i gestor del tema de la recollida dels residus urbans en aquest ajuntament, amb la seva experiència poder explicar-nos algunes de les coses que han fet a Llagostera per millorar el tema dels residus i també com tractar el tema de laboral, quan es toquen aquests temes que també la gran majoria dels casos està externalitzat del control dels ajuntaments, perquè l'ajuntament decideix que ho gestionen a empreses externes. En el cas de Llagostera només és la part de residus. La viària crec que és de l'ajuntament pròpiament. I després, per una altra part, amb Xevi, perquè, com ja tots sabem, hem tingut un conflicte laboral que ha fet que es vegin totes les deficiències que l'Ajuntament de Salt té respecte a la gestió dels residus, com això afecta a la ciutadania de Salt i com de manera també molt directa afecta a les condicions de treball i de vida de les persones treballadores de la contrata que gestiona el servei tant de viària com de recollida de residus. Llavors, la idea és entrar en aquest debat, tenir intercanvi d'experiències i si podem arribar a un cert consens amb tot el que això implica. Llavors, la idea és que primer en David ens expliqui una mica com ha gestionat tot aquest tema a Llagostera i després en Xevi ens expliqui tot el que ha hagut al voltant del conflicte laboral que ha fet veure les vergonyes de com es gestiona els residus en aquesta vila de Salt. D'acord? Per tant, jo no tinc res més a dir, que en David comenci, ens expliqui la seva experiència i continuem. I després entrem al debat i a les preguntes que creiem necessàries per conèixer més en profunditat tot el tema. D'acord? Doncs vinga, David, tu mateix.
Merci, Imma. Bueno, jo la veritat és que començo fent un repàs d'on ve Llagostera, el que em vaig trobar jo el 2019 quan vaig entrar, i les particularitats de Llagostera per posar-ho tot en context. És a dir, nosaltres tenim un model de recollida de residus, és possiblement no extrapolable a ciutats, diguem, perquè per la complexitat que té, no? És a dir, jo crec que en aquest cas cada municipi ha d'adaptar el seu sistema de recollida de residus a la seva realitat. La nostra, i començo dient-ho així, és molt complexa comparat amb altres municipis. Tenim el municipi més gran de la comarca del Gironès, som 76 quilòmetres quadrats, som un nucli urbà d'aproximadament el 60-70% de la població. Després tenim 6 urbanitzacions, 4 d'elles properes al poble i 2 perdudes per la muntanya. Per suposat, d'aquestes només la meitat estan legalitzades i 2 estan a punt de recepcionar-se, però no encara. Però, a més, tenim 10 veïnats. 10 veïnats disseminats, dels quals 5 són enormes i 5 són més petits. Per tant, tot això que us he dit tenen un sistema de recollida diferent. Bé, us ho explicaré. Nosaltres vam iniciar a Llagostera el 2005 la recollida porta a porta. L'any 2004, Llagostera tenia un índex de recollida selectiva del 45%, aproximadament. Llavors, el 2005, es va implantar el sistema de recollida selectiva porta a porta, i quan governava l'Entesa, i es va passar del 2004 del 45% de recollida selectiva al 69% el 2005. Per tant, només es va implantar en el nucli. Va ser un augment brutal. Clar, això, de fet, genera clar, que tot allò que va parar a l'abocador es va dividir per 2, pràcticament. Per tant, això és un estalvi també, ja va ser un estalvi i ara seria un estalvi enorme, tenint en compte tots els cànons per dipòsit de residus en els abocadors. Bé, el 2011 es va afegir al porta a porta també una de les urbanitzacions que tenim, la més propera al nucli urbà, i així es va quedar des de 2011 fins a 2021 sense cap canvi. Sense cap canvi substanciós, diguem així. Sí que se'n van anar fent cosetes, però canvis, diguem, més o menys radicals no s'ha fet. Ara, 2021, i el que portem de 2022, hem fet probablement el que és el canvi més important de la recollida de residus a Llagostera en els darrers 10 anys, almenys. Aleshores, el 2011 es va afegir una urbanització. Nosaltres, el 15 de desembre, vam canviar tot el sistema de recollida de residus en els 5 veïnats grans que us deia, els més disseminats, i a les 2 urbanitzacions que estan perdudes a la muntanya. Vam canviar el sistema de residus vam canviar el sistema de contenidors que hi havia, que era contenidors oberts, per contenidors, un sistema de contenidors intel·ligents que van amb un clau magnètic. Per tant, sabem qui fa ús dels contenidors, però també només donem els clauers als veïns d'aquell veïnat o d'aquella urbanització. Per tant, només podem controlar les aportacions que cada veí i veïna fan, i ja us explicaré per què això és important en el nostre cas. Això en el cas dels veïnats, aquests 5 grossos, i en les 2 urbanitzacions per totes a la muntanya. I a partir del dilluns d'aquesta setmana passada hem incorporat al sistema porta a porta 3 urbanitzacions més i els 5 veïnats, amb la qual cosa hem incrementat molt tot el que és el número d'usuaris, de persones usuàries en el porta a porta. Amb això esperem, lògicament, que hi hagi un increment important del que són els nivells o els índexs de recollida selectiva per una qüestió d'emissió de residus, per una qüestió mediambiental i també per una qüestió econòmica. Cada tona que es porta a l'abocador de Solius costa 110 euros la tona, mentre que cada tona de matèria orgànica que es porta, de forn, de la matèria orgànica, costa entre 42 i 72 euros. Aquesta franja tan enorme és en funció dels impropis que arriben a la planta de compostatge. Per tant, quan pitjor es fa la recollida selectiva, quan pitjor es fan els residus, la selecció dels residus, més car resulta també i més problemes tenim per aplicar la taxa. Si això li sumes el cànon de l'Agència de Residus per cada tona que diposites al dipòsit, tot això s'incrementa una borrada. Per tant, però sobretot també molt pel tema mediambiental. Una altra cosa que vam fer també va ser una cosa que no s'havia atrevit ningú. Nosaltres ho vam fer a l'octubre del 2020. Coses que explico probablement us sonaran a xino perquè igual a les vostres localitats no ho teniu. Nosaltres al costat de la deixalleria teníem una àrea d'emergència per la gent que no podia fer el porta a porta o pel que fos. És a dir, perquè funcionés com una àrea d'emergència. Fins que allò en realitat mai va funcionar com una àrea d'emergència, sinó que va funcionar com un lloc d'abocament incontrolat de tota mena de residus. De tot. Des de basura i, per tant, tots els contenidors desbordats, mobles, matalassos, electrodomèstics, una cosa, bueno, que era bastant escarós veure-ho. Tot el que cap govern anterior s'havia atrevit a treure-ho. Jo vaig dir, s'ha acabat, això ho traiem, això és una guarrada. I semblava que havia de ser l'apocalipsi, treure-ho, i en realitat va ser que vam passar d'un índex de recollida selectiva que teníem el 2020 del 67%, encara no hem tancat l'any 2021 a nivell d'això, però les previsions que teníem és que augmentés un 70%, només amb aquest petit cap. Tota aquesta millora en la gestió de residus no va suposar una situació apocalíptica, sinó que hi havia força gent que va anar a buscar els cubells de recollida selectiva per començar a fer recollida selectiva, perquè cada cop els estaven posant les coses més complicades per no fer la recollida com tocava. Vale, per què ens és important a nosaltres controlar el número d'aportacions de cada, en realitat, de la fracció orgànica i de la fracció en vasos? Perquè apliquem bonificacions a la taxa. A partir d'un número determinat d'aportacions, considerem que aquella persona està fent una bona recollida selectiva i se li aplica a bonificacions que poden arribar fins al 40% de la taxa. Només per la recollida selectiva arriba fins al 30%. Després es poden afegir un 5% per l'ús de la deixalleria, 5% per les persones grans de 65 anys, 10% per les persones que fan compostatge, casolà, etcètera. El màxim de bonificació que pots tenir és 40%, però només derivada de la recollida selectiva, el que anomenem per participació de la recollida selectiva, pots aconseguir un 30%, que no és poca cosa. Tot això, diguem, el que no es podria fer sense tenir un equip excel·lent de tècnics, en aquest cas una tècnica, que no només fa... no només aporta moltes idees, sinó que comparteix plenament tota aquesta idea de reducció de residus i d'aplicar totes aquestes millores malgrat el volum de feina brutal que els ha suposat posar-ho tot en marxa. Ens ha suposat, però sobretot a elles. Acabo només l'exposició aquesta de, diguem, la primera part, que és com fem la recollida selectiva, diem-vos que el que és més important de tota manera, a part de la recollida selectiva, que és una fracció molt important de tot el que és la gestió dels residus, la primera i fonamental tasca que ha de fer un ajuntament és fomentar la reducció dels residus. És a dir, qualsevol residu és una nosa. Per tant, s'ha d'avançar cap al residu zero. I això ho dic perquè també per totes aquelles famílies que diuen, hòstia, jo no arribo a les aportacions mínimes ni d'envasos ni d'orgànica perquè aplico polítiques de reducció de residus i, per tant, se m'està penalitzant quan ho estic fent millor que ningú, doncs per aquests també tenim una bonificació de 30% als fem inspeccions anuals, que també això ho vam posar fa 2 anys, els fem una inspecció anual i diem, d'acord, vosaltres teniu a casa una política de reducció de residus que s'acosta al residu zero. Residu zero és impossible, però que si acosti sí, us farem una inspecció i si és així teniu el dret a la mateixa bonificació que si fan les coses bé. En qualsevol cas, bonificacions a part, nosaltres ara, l'any passat ja vam fer, o participem sempre de la Setmana de Prevenció de Residus, amb xerrades, organitzem repartiment a les escoles, aquest any farem a l'institut, de book and rolls, perquè els nens no hagin de portar el paper, l'entrepà o el que sigui embolicat en paper de plata o alguna cosa així. Hem fet també durant una setmana repartiment en el mercat de bosses de malla per anar a comprar la fruita i tot plegat a granel. Aquest any fem una campanya enorme de prevenció de residus també, que es diu Consum Conscient, a través de la plataforma, o mitjançant la plataforma Residu Zero. És a dir, la recollida selectiva està molt bé, el reciclatge està molt bé, però ha de ser l'últim pas. El primer pas ha de ser reduir els residus, recuperar els residus. Tenim tenim un petit espai de reutilització dins de la deixalleria municipal on la gent pot portar coses i d'altres se les poden endur. És a dir, el reparar totes aquestes coses és la primera cosa que s'ha de fer. Bueno, dit això, la millora de les condicions laborals. Una cosa és també del conflicte laboral que ens vam trobar obert el 2019 quan vam entrar, però abans deixeu-me que faci un petit incís també de les condicions laborals dels treballadors de l'Ajuntament de l'àrea de Medi Ambient. Actualment estem en una mena de cau madriguera d'uns 5 per 5 metres, encara no, amb la qual cosa s'està treballant amb unes condicions absolutament indignes. Aquest any farem unes noves oficines també perquè la gent pugui treballar en condicions no precàries, que tinguin, diguem, la salut laboral també dels treballadors municipals, en aquest cas, també és una cosa que ens ha preocupat i a mi que m'ha preocupat especialment veure com estaven treballant, en quines condicions. Conflicte laboral que ens trobem obert el 2019 quan entrem a governar per part de l'empresa de recollida selectiva. Nosaltres, el 2017, es va fer l'adjudicació a Urbacer, la va guanyar Urbacer, en aquest cas. Crec que, afortunadament, la va guanyar una empresa gran, no va ser una d'aquestes petites, tipus Ajuta Ruz o un Recuperaciones Navarro, que segurament les condicions laborals haguessin estat o serien bastant pitjors, crec, que les que poden tenir amb una gran tipus recent. Però en qualsevol cas ens vam trobar amb un conflicte que venia heretat perquè en el plec de condicions tècniques posava que els treballadors havien de regir-se pel conveni que havien estat regint-se fins ara, que era un conveni erroni. Quan nosaltres ens trobem allà, ens reunim amb Pau. Ens ve, bueno, abans havíem volgut crear un comitè d'empresa per la dimensió del número de treballadors. No vam poder. Va haver-hi una primera amenaça de vaga ja amb l'anterior govern. Finalment es va aturar. Però jo quan vaig arribar em vaig reunir amb el Pau, que era el representant de comissions, diguem que... que feia com de representant dels treballadors, amb la intenció de desencallar aquest problema que teníem, perquè jo volia, almenys durant els 4 anys de govern, volia tenir la pau. I això ens sabíem que ens costaria un preu, lògicament, però ja tenim prou merders oberts com afegir-ne un de nou, i un de nou que és molt escandalós i que, a més és... la nostra intenció era millorar unes condicions que eren injustes. Per tant, ens vam reunir amb el representant, amb els treballadors i en aquest cas amb el Pau, el representant de les comissions, i el que ens vam posar sobre la taula a la primera reunió va ser que ells demanaven el plus toxicopenós, que era un increment del 20% del salari base. Vam dir, d'acord, ho mirem. Mirem el percent.
Quin plus has dit?
20% del salari base.
Però un plus d'increment lineal o què?
És el plus toxicopenós sobre el salari base.
Ah, toxicopenós. Ah, val.
És un plus fixe.
Sí. Llavors, em miro el conveni que s'estava aplicant i el conveni nou. Miro el conveni nou i veig també que el plus de nocturnitat que se'ls estava pagant era del 15% i, en canvi, el que per conveni se'ls hauria d'estar pagant era del 25%. I quan anem a la segona reunió, jo els dic, escolta, nosaltres us oferim el toxicopenós, però a més, el plus de nocturnitat aquest, passar-lo del 15 al 25, perquè veieu que no només no tenim cap cosa d'amagar res, sinó que us estem oferint allò que el conveni us diu que us pertoca. Per tant, això és el que posem sobre la taula. Ells llavors van dir que no era suficient, i llavors vam acordar una quantitat extra a l'any pels 3 treballadors nocturns, que són els que havien, els que s'havien mogut per tota aquesta reivindicació, un plus anual de 1.580 euros a l'any. Però hi havia altres reivindicacions laborals que també hem tingut en compte i que no eren monetàries. Que era, per exemple, tenir una nit de... hi havia una nit sense recollida a la setmana i demanaven tenir un dia de recollida a la setmana, era dissabte a la nit, i el que ells demanaven era tenir el dissabte a la nit no fer recollida i fer-la un altre dia. En tot cas, volien tenir el cap de setmana, diguem, divendres, el dissabte i diumenge, volien tenir-lo lliure. Amb les millores que us explicava abans que hem incorporat aquesta setmana, hem incorporat un nou calendari de recollida, el qual ja inclou que no es recull la nit de dissabte, sinó que la recollida es passa a ser la recollida la nit del diumenge al dilluns. Per tant, com que la jornada laboral la consideren quan acaba, oi, Xevi? Bueno, en qualsevol cas, exacte. Per tant, ells no treballen dissabte i diumenge. Bueno, sí, exacte. Total, que la nit de dissabte que estan a casa, la família. I una altra cosa que ens havien demanat era que nosaltres iniciàvem la recollida de residus a les 11, a partir de les 11 de la nit, avançar-lo una hora, per qüestió de poder plegar abans a la matinada. I en aquest nou calendari també el que hem fet és fer que la recollida comenci, que puguin començar a partir de les 10. D'aquesta manera tenen també no només les millores salarials, sinó també millores, diguem, laborals. I amb això, amb aquestes millores, ens hem assegurat que ells estan treballant en millors condicions i que nosaltres tenim pau laboral, almenys fins a final del mandat, que espero que sigui fins a final del contracte.
Tu, què representa tota la recollida d'escombraries a tot el servei de neteja i recull d'escombraries pel pressupost municipal?
Nosaltres només tenim externalitzat el servei de recollida de residus sòlids urbans. La neteja viària és amb personal propi i maquinària pròpia. Representa el que és només la recollida domiciliària, és que tenim una part que la tenim gestionada a través del Consell Comarcal. Vale? I una altra que la tenim pròpia. És un híbrid que és la pitjor cosa que es podia haver fet mai. Ell representa el cost, el contracte més important de tot l'Ajuntament. El contracte de recollida domiciliària, que és de residus propis, diguem així, el contracte amb Urbacer que tenim propi, són 360.000 euros a l'any, i això li has de sumar els 81.000 euros a l'any, que és el que tenim contractat amb el Consell Comarcal. És a dir, que ens anem a 440.000 euros només la recollida ordinària de residus. Aquí no estic comptant recollides extraordinàries, recollida de la deixalleria, tot això. Si sumem tot el volum de despesa, sense comptar personal, del que és gestió de residus pròpiament, comptarem a 760.000 euros. 760.000. Però només comptant el contracte amb Urbacer, és el contracte de llarg més sucós de l'Ajuntament. Per això, quan hi ha les licitacions, costen tant de fer-se, perquè totes les empreses que opten a licitar estan buscant els tres peus al gat, perquè quan no els adjudiques amb ella, recorre i recorre i recorre, i les adjudicacions es poden eternitzar una barbaritat.
I a nivell de percentatge, aquests 760.000, quin percentatge suposa sobre el total, més o menys? 25?
De què? Sobre el total de què?
Del pressupost total del...
El pressupost són 9 milions i mig. Compte. És el 8% del pressupost.
I segurament és la partida més gran després del de personal.
Sí. Sí. Clar. Això, si tens en compte més que d'un pressupost municipal, probablement el 80% no el pots tocar, perquè són despeses fixes, despesa corrent. Per tant, el marge que et queda és poc, però sí, és una borrada. El que representa la recollida de residus, i ja us dic, aquí no estic... Perquè nosaltres no tenim externalitzada la neteja viària. Si aquí li afegeixes el cost propi de gestió de la neteja viària, el contracte podria ser molt més escandalós.
Jo estic mirant a d'altres municipis, estem parlant sempre de més del 10%. Menys del 10% no conec cap municipi.
Mira, jo crec que no arribaríem al milió, però ens hi costaríem els 900 i pico llargs.
Racons per conservar. Vinc molt a prop d'on vist. Si el cercle es pot trencar, també serà el meu risc. Les plates plans al vent, el vol d'uns repetats ben sols que ningú sent, i un riu on viu algun desert. I si fa un dia clar, algun tritó que es queda podrà marxar. Tan salvatges, tan diferents, indicadors.
Passaríem la paraula a en Xevi perquè ens expliqui una mica, bueno, pues això, com va anar aquesta guerra amb l'Ajuntament de Salt, amb Fomento de Construcciones y Contratas, que és l'empresa concessionària del servei, i com s'ha visualitzat amb aquesta vaga tant el dèficit que hi ha de servei, no precisament per la gestió dels treballadors, sinó per la gestió tant de l'Ajuntament com de Fomento, i com ha repercutit això també les condicions de treball dels treballadors i treballadores de Salt, en aquest cas de Fomento de Construcciones. Xevi, tu mateix. Treu el mute, que si no, no te sentim. Vale, perfecte.
Sí, molt sí. Bé. Pues que jo compleixo les normes, m'han dit. Amb silenci mentre no parleu. Aviam, una prèvia que em sembla interessant respecte a que estava explicant en David, un al Consell Comarcal. Els Consells Comarcals són una cova de pirates que gestionen a vegades més interessos partidaris que no partidistes, interessos de col·locació. El Consell Comarcal et cobra un 5% de benefici industrial en cada contracte que fa amb els ajuntaments. A qual cosa no deixa de ser sorprenent que una administració cobri beneficis amb una altra. Començant per aquí, doncs, tot l'altre que us pugui explicar seria una barbaritat. Aquí a Salt hem patit el Consell Comarcal, perquè quan la selectiva la feia el Consell Comarcal, Salt era el municipi amb menys contenidors de recollida, era amb menys contenidors, i en canvi el que més pagava era el Consell Comarcal de la recollida. Per tant, de fet, sent un poble pobre, amb mancances objectives, acabàvem sent el municipi que subvencionava els altres pobles de... dit això, és a dir, el problema principal és que els municipis, amb els recursos limitats que tenen i la dificultat, i a més limitats des del punt de vista legal, perquè han de complir unes lleis que venen d'Europa, de l'Estat i de la Generalitat, han de gestionar un servei de la transcendència, de la importància de la recollida de residus, i ho han de fer, doncs, amb els recursos que tenen. Una cosa és un Barcelona, un Girona, que tenen, doncs, uns recursos determinats, i l'altra, doncs, són municipis petits o municipis pobres com Salt, doncs, com s'ho fan per gestionar, doncs, aquest servei, doncs, imprescindible. D'entrada, som un sector que no tenim conveni ni estatal, ni autonòmic, ni provincial, exceptuant el País Basc, que em sembla que aquí, doncs, sigui un conveni provincial, però no hi ha un conveni marc, en el qual marca els paràmetres bàsics del sector, però sense taules salarials. I a partir d'aquí, doncs, cada centre de treball fa la guerra pel seu compte. Això vol dir que a Salt tenim conveni, però hi ha pobles del costat que no tenen conveni i que senzillament, doncs, treballen sota cap paraigües legal, la majoria de casos, perquè ni tan sols es dona compliment al conveni marc, que és de mínims, que tot i no tenir taules sí que marca unes directrius determinades. I això és una idea que feia referència fa un rato en David quan parlava del plus tòxic penós, el PPP, tux tóxico penoso peligroso, i el plus nocturn. Aquests dos plusos venen marcats pel conveni marc a nivell estatal, que és d'obligat compliment per totes les empreses, que marca un mínim d'un 20% a tots els treballadors afectats pel penós tòxic perillós i un 25% per la nocturnitat. De manera corbacer, que és firmant d'aquest pacte estatal, quan va acceptar el contracte de Llagostera, sabia perfectament que estava incomplint el conveni marc. L'altra qüestió és que totes aquestes empreses sempre fan la gipsi, que dic jo, no? És a dir, ells només compleixen si paga l'Ajuntament, si l'Ajuntament no paga, no compleixen. I al final, la patronal és l'Ajuntament, l'empresa que fa la gestió i els seus beneficis és la privada, i els que fem la feina som els treballadors. i en aquest món pervers doncs va patar el conflicte a Salt. El conflicte a Salt l'ha patat perquè portàvem ja uns anys en què el servei es anava precaritzant, l'excusa de la Covid per un costat, el xantatge emocional que suposa, i per l'altre un plec de condicions que va sortir deficitari d'origen. Nosaltres ja vam fer al·legacions de que el plec de condicions del nou servei era del tot deficitari. Tenien coses bones com era la unificació del servei tot en un paquet, i així ens traiem de sobre el Consell Comarcal, que era un forat negre de recursos i de gestió pèssima. Però l'Ajuntament, com que no tenia recursos, el que va fer va ser dir, tinc aquests diners, munto un servei amb aquests diners. Doncs, evidentment, si tu tens uns diners, a més, experimentes amb un servei de recollida car i no tens recursos, doncs acabes plasmant en un paper un servei totalment deficitari. I, evidentment, doncs, el servei ha sigut deficitari, hem hagut de fer propostes de gestió i de reorganització per poder-lo tirar endavant aquests últims anys, i a proposta dels treballadors doncs s'ha pogut millorar i que pugui anar rotllant mínimament, tot i les moltes mancances, doncs, al servei. I ara ens hem trobat que portàvem tot un any negociant el conveni i també era molt complicat perquè, clar, si d'entrada ja no t'estan complint la normativa diària en temes de salut laboral, de contractació, negociar un conveni com els mínims legals i no es compleixen comporta una dificultat. I el que va fer rebentar les converses va ser quan ens vam enterar doncs, que Ajuntament i Empresa ja havien tancat l'acord de la pròrroga del contracte per 2 anys i que havien acordat doncs, que nosaltres 0-0. És a dir, que els treballadors que han donat llargues que ens bombessin. No? Clar, això quan va saltar doncs, va provocar doncs, el conflicte. Per això ha sigut un conflicte tan complicat perquè l'Ajuntament d'entrada ha fet de patronal dura, negant qualsevol diàleg, negant el conflicte i de més. I aquesta és la situació que ens ha portat aquest conflicte. Quan per fi l'Ajuntament doncs, es va sentar a buscar una solució, doncs, ho vam poder desencallar. El que ha vist molta gent, els que han volgut veure-ho, perquè la gent a vegades se sentia alguns comentaris i semblava que els escombriaires estaven embrutant a la ciutat. Jo deia, no, nosaltres la recollim. Ara estem recollint menys, però nosaltres no l'embrutem. Tot el que hi ha al carrer ho estem tirant nosaltres com a veïns, no els treballadors. Això a vegades costa d'entendre, no? Mira com teniu la ciutat. No, nosaltres no la tenim així. La teniu vosaltres i nosaltres us la recollim cada dia. I ara estem en vaga. Aquesta cosa que sembla molt tonta ha costat moltes discussions absurdes. El que ha vist molta gent és que la majoria de municipis, sobretot aquells amb problemes socioeconòmics, com Salt, importants, de pobresa, de manca de serveis i manca d'infraestructures, en les zones més precaritzades, els carrers es converteixen en miniabocadors de forma quotidiana. L'únic que nosaltres passem a les 6 del matí, comencem pels llocs on habitualment hi ha petites muntanyes de residus i sobretot de voluminosos, els traiem i quan la gent comença a funcionar a les 8-9 del matí, doncs, els llocs on s'amunteguen la major concentració doncs, ja els hem netejat. I la gent després el que veu doncs, és l'escombriaire o el camió que molestem i la gent ens pita perquè fem nosa al mig del carrer quan recollim. Clar, a partir del moment en què esclata un conflicte com aquest a Salt, doncs l'acumulació de residus es nota de forma automàtica al cap de res, de 24 hores. I la gent es va sorprendre de la quantitat de voluminosos que hi havia al carrer, mobles, neveres, que inclús hi havia gent que deia, no pot ser, és que això que no ho heu tret, dic, és que vostè ha mirat que per tirar un voluminós ha de trucar a l'Ajuntament i l'Ajuntament li diu a quina hora i quan el pot tirar, perquè aquí Salt la gent tira els voluminosos quan li dona la gana. És a dir, en teoria hi ha normativa, però aquí les 24 hores del dia, efectiva la setmana, la gent llença neveres, sofàs, mobles, piques, fa la cuina, runa, obres i de més, no? I la gent, doncs, alguna gent la que ha tingut interès s'ha donat compte doncs, de la quantitat de residus que generem com a societat. I aquí hi ha un dels debats importants, que és el que jo sempre he defensat, que és que aquest servei no hauria de ser un servei municipal, sinó hauria de ser un servei a nivell nacional, a nivell de la Generalitat. No pot ser que els ajuntaments, perquè un Barcelona, un Girona té recursos, però que ajuntaments petits hagin de dedicar una quantitat ingent de recursos per tirar endavant un servei que hauria d'estar englobat com són Mossos, com són bombers, com és la sanitat, com hauria d'estar englobat doncs, a un nivell molt més ampli i amb uns recursos de més. No només la recollida, sinó també el tractament del residu, el reciclatge i l'eliminació del residu. Perquè el que la gent no sap és que quan parlem molt dels percentatges de reciclatge, el que la majoria de la gent no sap és que, una, el que són els impropis, perquè un pot dir recollim un 60% de selectiva, però després d'aquest 60 podria un 40 o un 50 d'impropis. És a dir, que al final tampoc és la fracció correcta. I després el que la gent no sap és que a la majoria de a Catalunya, a Espanya i a la majoria de països d'Europa no tenim prous empreses, prous fàbriques per reciclar allò que fem selectiva. És a dir, tu per molt que facis selectiva i a Catalunya, si féssim el 100% de la selectiva correctament i la tinguéssim per reciclar i reutilitzar, no tenim prous fàbriques per fer aquesta feina de reutilització. I llavors, què s'enfada d'això? No? Perquè si jo he pagat a Ecoembes, jo he fet l'envàs correctament, l'he netejat, l'he trossejat, l'he portat al d'envasos, allò ha anat a una empresa que ha fet el triatge, ha triat l'improcedent del saquet. Aquell rebut ja perfectament net i preparat i seleccionat per ser reutilitzat, què se'n fa? I aquesta és la part que ningú mira. I aquesta és la part que subcontracten a tercers països. Això s'acaba enviant la Xina, ja ha dit que n'anai, que ja no vol saber res, que ja generen prou merda ells per les seves fàbriques de reutilització de material, per tant que ja no volen comprar-nos la nostra merda, ja no volen que els hi venem la nostra merda, i, bueno, i de moment doncs, sempre queda Àfrica, que és un pou de... Bueno, on anem abocat, doncs, diferents qüestions. Per tant, el problema és molt més gros que si al carrer dos tenim uns contenidors desbordats o no. És un problema d'una política d'un calat molt, molt bèstia i que senzillament anem fotent patades cap endavant i anem amagant el cap com els trossos. I després, doncs, què s'ha aconseguit amb aquesta vaga? Doncs hem aconseguit dues qüestions. Una, des del punt de vista mediambiental, fer veure a la gent tot el que generem com a societat. Ara tinc pendent alguns, l'Associació d'Empresaris, que no és que em faci gaire il·lusió, d'aquí sal, Antonio Rodríguez Famós, volen parlar amb nosaltres perquè els expliquem com està el pati, perquè no, vull dir que l'Ajuntament no els dona cap informació. Suposo que els ha tocat la pera saber que Mercadona no paga taxa d'escombraries, que tenen sistema propi amb una empresa pirata, igual que tot el polígon industrial, igual que tot l'espai gironès, que arrel de la liberalització que es va fer a finals dels 90, a principis dels 2000, amb el primer govern d'Aznar, em sembla que va ser, doncs determinats centres, i aquí en Torremadé el govern de Unió Democràtica va autoritzar a tot el que és l'espai gironès a poder-se gestionar ells mateixos els residus sense passar per les arques municipals. Doncs clar, hi ha botiguers d'aquí sal que han aixecat l'orella dient què m'estàs dient? I les condicions, i després, doncs a part de com es gestiona el servei aquí sal, que molta gent doncs, es pregunta com s'està gestionant el servei, també les condicions de treball, que és on, de fet, quan un fa un conflicte d'aquest tipus, el focus principal són les condicions de treball, que és el que ens toca com a treballadors, principalment. Amb el tema de condicions de treball, doncs hem aconseguit aturar, d'alguna manera, la precarització que es anava produint. Tenim encara pendents algunes resolucions d'inspecció en temes de salut laboral i de contractació. Hem ampliat la plantilla amb un 8%, em sembla que és. O sigui, un 8%, hem ampliat categories, hem millorat horaris i la part econòmica, que era molt important. I també que crec que això, aquest any, doncs, serà una peça important i ja s'ha vist en conflictes com el del metall, com el del Port de Barcelona i el nostre, tot el tema del poder adquisitiu. La lluita pel poder adquisitiu serà una de les batalles per l'IPC disparat de l'any 2021, perquè d'alguna manera portem molts anys amb aquest discurs neoliberal que ens han aconseguit col·locar, que és que tu tens feina, dona gràcies i calla, o tu no ets precari, no estàs a la misèria, però tant ets un privilegiat, calla, no? I nosaltres el que hem volgut és trencar una mica aquesta dinàmica i dir jo no vull que em precaritzi per poder-me queixar. És a dir, allò que deia, no? És a dir, protestar en temps de submissió doncs té un preu i ens l'ha fet pagar l'Ajuntament d'Esquerra doncs amb una campanya molt bruta i amb un joc molt, molt marrano. I una mica... doncs això seria el paquet. En tot cas, no sé si és millor deixar que pregunteu doncs, quines són les parts que més us interessen que ens hi posem més a fons.
Pues comencem el debat. Qui tingui preguntes o reflexions, vosaltres mateixos.
Vale. Jo volia fer algun apunt al que ha dit en Xevi, perquè m'ha semblat molt interessant precisament també afegint allò que jo deia del residu zero, d'avançar cap a la, cap a la generació de no residus, que ara per ara és una quimera, és cert, i per tant podem fer-nos pensar que vivim en el món, en un món fantàstic de llum, i dir que podem passar sense abocadors i sense incineradores, però no podem. Ara per ara el residu zero no és una realitat, però sí que s'ha d'avançar cap aquí i s'ha d'avançar amb passos ferms. I allò que deia en Xevi, l'experiència aquesta d'abocaments de voluminosos a la nit i tal, no passa només a Salt, passa també a Llagostera, i és veritat que és dificilíssim de controlar. I no sé com fer-ho, però és un mal de cap enorme, tota la gestió de residus, i en especial dels abocaments incontrolats, que diuen, com que igualment m'ho recollirà la brigada o qui sigui, o jo ho trec, a mi se m'empixa. Vull dir, aquest incivisme, sabent que hi ha un servei gratuït de recollida de l'Ajuntament, que és encara el més increïble de tot. Però bé, en qualsevol cas. Hi ha una cosa que deia en Josep Maria Tos, que era el director de l'Agència de Residus, que malgrat ser convergent, després de Junts, lògicament, tenia per mi moltíssima raó amb el tema de residus, i és dir, el major problema és que la gent treu la bossa de basura a la nit i al dematí ja no la troba. I se li empixa el que passa i el que passarà amb aquella bossa. A ell el que li interessa que la bossa ja no estigui allà, i la bossa no hi és. I aquest és un problemón, perquè la gent no és conscient del que representa la gestió econòmica i mediambiental de cada quilo o de cada tona de brossa. I jo crec que hem de ser molt conscients d'això. Pel que deia en Xevi, de la recollida que estigués gestionada a nivell nacional. Ojalà. El problema és que això ni tan sols depèn de la Generalitat. Això ve donat per la Llei de Bases de Règim Local de l'Estat, que és la que marca quines són les competències que són d'obligat compliment dels ajuntaments. Són poques, però entre elles hi ha la recollida de residus i la neteja viària, en aquest cas, a part del cementiri, l'enllumenat públic i tal i tal. Vull dir que ni tan sols seria... Vull dir que estaria completament d'acord i seria una cosa genial de poder-ho fer, perquè ens trauria als ajuntaments un pes de sobre enorme, no només de la gestió, sinó també del cost econòmic, més encara tenint en compte la precarització econòmica que tenim i el finançament precari que tenim molts municipis. I ja està.
Una cosa, David. Fixa't que és veritat que depèn de lleis superiors, com tot en el tema municipal, al final, bàsicament el que fa els ajuntaments és, una, gestionar els gastos corrents, com deies tu, i amb el petit paquet que li queda, doncs, gestionar les obligacions contractuals que té, com per després fer coses de més a més, no? Només això si ets ric. Si no, no pots fer res més. Però de la mateixa manera que l'Ajuntament pot cedir una administració superior que li gestioni, com és el Consell Comarcal, també es podria cedir a la Generalitat. L'únic que això d'aquí, com no deixa de ser una política de país, i com que lamentablement totes aquestes qüestions sempre fan gestionat de forma partidària i no de forma de política de país, no ens costa molt les dificultats. És a dir, si el Consell Comarcal el porten els meus, porto la gestió al Consell Comarcal, si el Consell Comarcal no el porten els meus, trec el servei del Consell Comarcal.
Sí, però no pot, Xevi. La llei el que et diu és, t'ho dic perquè me la tinc aquí davant, diu, en els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants serà la Diputació Provincial o entitat equivalent. És a dir, o és el Consell Comarcal pels de més de 20.000 s'han de gestionar ells sí o sí. Vull dir, de cap manera te permet la llei que sigui la Generalitat. I ja t'he dit, per la meva part, ojalà fos la Diputació i no fos el Consell Comarcal.
Alguna pregunta? Alguna reflexió, Alfons?
Bueno, jo crec que aquest és un tema molt i molt important, la qüestió de què fem en totes les escombraries, les deixalles, no? I cada vegada ho serà més important. O sigui, de fet, ho és, però no en som conscients, no? Hauria d'haver una llei nacional, i no només nacional, però començant per una llei nacional que ordenés bé tot tot diguem, l'ús que es fa dels residus, que marqués les normes, diguem, pel consum, no? Així com després d'una campanya de molts anys s'ha arribat a gairebé prohibir les bosses de plàstic, no? Pues bé, s'haurien de posar tota una sèrie de normes per evitar la generació d'aquest tipus de residus. Bueno, jo crec que això qui millor ho pot fer pues, són els treballadors que hi treballen, que són molt conscients, i jo crec que de l'experiència de la vaga de Salt convindria donar-li una mica al coco, no només al Xevi, però vull dir que servís també com una reflexió a poder ser acompanyada també de veïns i també per part de gestors municipals, perquè tot això es pugui veure d'una manera alhora ambiental com política i arribar a concretar-ho en propostes. I aquí també la part dels treballadors, de les condicions amb les que treballen, el sou que cobren, bueno, jo crec que se li ha de donar la importància que té, perquè aquest tema vaja, és bàsic. I també ja de cara al futur respecte a l'aprofitament dels residus, crec que serà també un tema cabdal, perquè molts dels minerals que ara cada vegada s'esgotaran més, pues, en realitat les nostres mines seran el lloc on hem enterrat les deixalles. I bé, per això és capital que tot aquest tema de les deixalleries, de l'organització i a través d'això també conscienciar a la població, jo crec que és essencial que anem preparant, pues no sé, idees, propostes i reunions, per què no? Acabo. A Torrelles es va fer un dels primers, va ser un dels primers llocs on el tema de la separació de matèria orgànica i inorgànica es va plantejar. Torrelles i altres dos municipis, si no recordo malament, Molins de Rei i algun altre. I a partir d'aquí pues, es va fer un acord entre diversos municipis per fer una recollida conjunta i arribar a posar una fàbrica, diguem, de compostatge, no? Bueno, jo crec que això també és un tema, diguem, que s'hauria de portar dins dels programes municipals. És a dir, apretar per una llei nacional que abarqués el conjunt, però també pues, a partir dels programes municipals arribar a fer propostes de coses conjuntes a nivell municipal.
Tens la paraula.
Sí, de fet, per algun aclariment en el fons, ja existeix una llei de residus a Catalunya. Una altra cosa és que la llei de residus hauria de ser molt més ambiciosa i moltes de les coses té mancances, però vull dir, si volem avançar en molta matèria de residus, necessitem un marc legal que ho faci possible. La llei de residus ja hi és molt extensa i ara l'estat espanyol està treballant amb una també. Vull dir que en marc legal d'alguna manera ja existeix, una altra cosa és que sigui més o menys ambiciosa. La mineria de residus ja existeix, ja s'està fent en alguns abocadors, en tot cas, però no en el sentit d'aprofitar aquells residus que anaven a parar abans a l'abocador de manera incontrolada, poder-los ara reciclar. Siguin llaunes d'alumini per fer alumini o el que sigui, però la mineria ja s'està practicant, en realitat. I després, el que deies dels salaris dels treballadors, de fet, també ho deia d'en Xevi, la millora dels salaris dels treballadors de la recollida. I això provoca un espant en els municipis que no us ho podeu imaginar, perquè això repercuteix en la taxa directament. I no hi ha cap municipi que vulgui pujar la taxa. I la taxa de residus, que ara, per exemple, jo què sé, que es paga 150 euros o 160 euros a l'any, millorar les condicions laborals dels treballadors voldria dir augmentar la taxa. I la taxa anirà augmentant cada any. Això ja de tots els municipis, això ja ens ho podem posar en el cap. I a cap govern municipal li agrada haver de pujar la taxa. Una altra cosa és que nosaltres, per exemple, quan vam incorporar aquestes millores, vam dir, efectivament, aquestes millores del 20% del tòxic panositat, lògicament, això és la taxa, i nosaltres estem molt orgullosos de fer de que els treballadors estiguin, o sigui, a complir el conveni laboral. De fet, quan hem repartit ara les cartes també, unes cartes amb totes les millores que eren, que dèiem, doncs, si el dissabte a la nit no es fa la recollida perquè és una millora laboral, una reivindicació laboral. I, sí, i no només ho assumim, sinó que estem orgullosos d'assumir-la. Però aquestes excepcions, diguem, espanten moltíssim en els municipis, perquè representa això, representa pujar les taxes, i això és molt i molt impopular. I especialment la d'escombraries, perquè la gent no és conscient d'això. I aquest és un problema. És a dir, quan dèiem, ara l'Alfons, en Xevi i jo abans, és que fomentar lo del residu zero, crear consciència, això és capdalt i esdevindrà capdalt en els propers anys. De les plantes de compostatge, això que ho gestiona és l'Agència de Residus, és la seva responsabilitat i són ells els que les paguen, però a més els que les han de pagar. Només faltaria que sobre els municipis també les haguessin de pagar. La gestió, la recollida de residus sí que és competència municipal, l'ordenació dels residus a nivell nacional, abocadors, incineradores, plantes de compostatge i tal, això és l'Agència de Residus. No li traguem aquesta competència, no la passem als municipis, no li paguem, i si la passem, que sigui acompanyada dels recursos. Si no, horrorós gestionar-ho.
Amb això que comentaves, ara, una cosa que la majoria de gent de Salt i Girona no en té ni idea és el de Tragisa. Tragisa és l'empresa pública, propietària de l'Ajuntament de Girona, i amb un percentatge més, molt, molt petit l'Ajuntament de Salt i encara més petit l'Ajuntament de Sarrià. És l'empresa que fa tot el tema del reciclatge de les aigües i també és la incineradora on van els residus dels tres municipis. Portem anys abocant allà milions i milions de millora de l'incineradora, que ara mateix anem allà a abocar, però allà no es crema res, allà es torna a traslladar en camions i s'endú altres abocadors o incineradores del país perquè estan obres de fa no sé quants anys. I s'estan abocant, però milions, que la gent no té ni idea dels milions i milions que s'estan abocant.
Dos, el pressupost són 2.700.000.
Sí, però això cada any, eh? Sí,
d'aquest any, el 22, 2.700.000.
I porta no sé quants anys, i va per llarg. I la idea que hi ha, que la gent no sap ni què s'està fent allà, és, a part d'arreglar la incineradora, és muntar una planta de triatge de les diferents fraccions i una de compostatge de l'orgànica. I aquí hi ha l'altre debat amb el tema de la recollida, no només el tema d'incinerador-abocador, que és un debat d'aquells que ningú vol discutir-ho, amb segons quin discuteix, en diuen ni un ni l'altre. Diuen, bueno, i què en fem? Llavors et diuen, residu zero. Dic, bueno, però mentrestant. No? Aquest mentrestant ningú li ha de discutir-lo. I l'altre, també una cosa que té a veure amb el sistema de recollida, que són les plantes de triatge, que també tenen molt mala fama pel tema del cost, però de facto tot el residu que portem a reciclar passa primer per una planta de triatge, sigui només de selectiva, només de cartró, només d'orgànica, però prèviament a poder ser reciclat aquell material passa per un triatge determinat. Clar, si tu la fracció de rebuig la passes prèviament per una planta de triatge, la quantitat de residu que acaba anant a un abocador o a una incineradora es redueix infinitament. I aquí és on hi ha un debat de fa molt de temps sobre el tema dels diferents sistemes de recollida, que és un tema que avui no hem tocat i que portaria per un debat també molt més llarg, si s'ha de fer, com ho fem ara, per fraccions, si s'ha de fer porta a porta, amb contenidors, o si s'ha de fer el que venen a dir la recollida d'humit i sec, que vindria a ser, sobretot, fer molt bé la recollida de l'odés orgànica, que és la fracció que et contamina la resta i dificulta el reciclatge. Aquesta fracció hauria d'haver-hi una campanya brutal per fer correctament tot el tema de l'orgànica. I l'altre, si barreges o no si tens una bona planta de triatge, fas una bona feina de triatge, ja pots separar el material perquè sigui posteriorment reciclat. I aquesta és la part més important, perquè demanar que només sigui la gent, a través de dificultar la gestió del residu a les cases, als pisos, és molt complicat. I això d'aquí t'ho explica molt bé gent que té condicions socioeconòmiques pèssimes. Però, si tu tens una casa, doncs, amb un jardí, doncs, pots tenir el teu compostatge, tens un garatge on tenir el cartró, on tenir els envasos, i tu vas anar recollint-ho dos cops per setmana, no tens cap problema. Si tu vius en un pis de 50 metres quadrats, 8 persones, el que fas és tal quan generes tot amb una bossa i a la bassa. I quan a tu te diuen no, que has de reciclar, dius no m'atabalis, que altres problemes tinc. I això també s'ha de tenir en compte a l'hora de planificar com es fa tot el tema de la gestió dels residus, perquè evidentment no és el mateix la gestió que es pot fer en un municipi o en un altre.
Veieu, el tema dels residus és molt interessant, important i gairebé diria inacabable. Però avui l'hem de deixar aquí. Espero que us hagi agradat. Adeu-siau.